entrevista als polítics municipals.
Hola, com a l'anterior setmana, avui toca parlar amb una altra de les formacions polítiques que tenen representació municipal al nostre Ajuntament. En aquesta ocasió, entrevistem la Montserrat Vinyets, membre de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP. Hola, Montserrat.
Hola.
Com veieu Sant Celoni des de la vostra formació?
Bé, des de la CUP a Sant Celoni el veiem des de dues claus, no? A nivell institucional veiem que l'Ajuntament de Sant Celoni doncs, passa per uns moments difícils, igual que no som l'excepció, igual que la majoria d'ajuntaments del nostre país. Per què? Doncs perquè aquests anys hem anat engreixant de diners i ciment la cosa a la majoria de municipis catalans i finalment doncs, això ha acabat patant i tenim avui sobre la taula una situació especialment dramàtica perquè, clar, el finançament venia de molt derivat de la construcció i bueno, els ingressos han baixat estrepitosament i, per tant, no hem pogut continuar engreixant aquesta maquinària que semblava que de forma infinita es podia mantenir. Per tant, moltes de les coses que s'havien engegat han quedat parades i, de fet, ara el tema és que ja no només no es pot continuar tirant endavant projectes que s'havien posat sobre la taula, sinó que el tema es tracta de poder mantenir els que ja tenim fets, no? De poder obrir la persiana cada dia doncs, d'un pavelló perquè es pot pagar l'aigua, la llum i bé, que la situació és molt, molt dramàtica. Aquesta seria la vessant institucional, no? Doncs ens trobem uns moments difícils com la majoria d'ajuntaments d'aquest país i a nivell no institucional, sinó més de carrer, doncs Sant Celoni és un municipi que no hem perdut el potencial que tenim moltes coses que ens fan especials, tenim un teixit associatiu molt fort, gent que treballa contínuament, no?, per la comunitat i encara som un poble cohesionat i d'això crec que ens hem de felicitar perquè no hem caigut en aquest procés de metropolinització que potser altres pobles al costat nostre doncs sí que han sofert i han deixat de ser pobles menys cohesionats i crec que han perdut com a potencial humà.
Cap a on hauria d'anar?
Bé, Sant Celoni ha d'anar cap a un municipi doncs, que continuï sent un municipi informat del que passa als seus ajuntaments, perquè només en base a una informació sòlida doncs, es pot exercir la participació ciutadana. Entenem que Sant Celoni ha d'anar a ser un municipi consolidant-se com un municipi participatiu en què tots els veïns i veïnes que el conformen tinguin una actuació directa en els assumptes municipals i en aquesta línia s'ha de treballar un municipi amb una vocació de capitalitat del Baix Montseny, però sempre guardant aquesta nota de cohesió, és a dir, no ens serveix de res un municipi que vol ser capital perquè s'hi construeixen moltes infraestructures, però llavors a nivell ciutadà doncs, pateix no, les conseqüències d'aquests creixements que han tingut molts municipis doncs, que per voler ser capitalitat i per arribar a uns tants d'habitants doncs, pel camí han anat perdent aquesta vessant més humana i més de cohesió. Crec que és un municipi que ha de treballar per ser capital del Baix Montseny a través de crear sinergies i complicitats amb tots els pobles que tenim pel voltant, Sant Celoni, tenim al voltant doncs, Palau, Sant Esteve, Santa Margarita, Gualba, amb què compartim moltes coses i es tracta de treballar en els punts que compartim i a partir d'aquí crear moltes sinergies.
Què s'hauria de fer en educació i formació? Mantenir, augmentar, reestructurar?
Bé, nosaltres en matèria d'educació i formació apostem decididament per un model d'escola de proximitat, per incrementar i optimitzar el programa de beques i ajuts, també per potenciar el Consell Municipal Escolar i reforçar el paper de les AMPAs per aconseguir que representin totes les famílies, sigui quina sigui la seva procedència social. També implementar el projecte 316 a tots els centres públics, pressionar a la Generalitat perquè construeixi el nou centre de batxillerat i formació professional adaptant al centre de les demandes educatives i necessitats laborals, també reforçar l'escola d'adults, potenciant sobretot el seu vessant pedagògic i d'orientació cap al mercat laboral, i bé, una nova gestió de l'escola de música que fomenti també la diversitat social, cultural i musical. I tot això crec que imprescindiblement, sense mai perdre vista que el català és la nostra llengua vehicular, ho dic perquè és una cosa que teníem ja tots molt assumida però que sembla que ara es vol posar en qüestió, no? Sempre tot aquest model educatiu i de formació a través del català com a llengua vehicular, com a llengua de trobada i d'integració de totes les persones que resideixen al nostre municipi.
Com es pot fomentar l'ocupació i el comerç local? Què s'hauria de fer?
Bé, des de la CUP pensem que el que cal, sobretot, és promocionar la reconversió del sector de la construcció cap a la rehabilitació d'habitatges, d'espai públic urbà i de polígons industrials. Entenem que hi ha molt camp a córrer en matèria de rehabilitació. Al parc d'habitatges del nostre municipi tenim edificis que ja tenen anys i que, si ens volem adequar a noves normatives que han anat sorgint, realment hi ha molta feina a fer, que no cal construir més, sinó que cal que readequem els habitatges vells a les noves normatives perquè els facin més confortables. També mantenir, perquè no, el sector químic ja tenim present, però treballant sobretot per assegurar que segueixen complint totes les qüestions en matèria de seguretat i normativa mediambiental. I han quedat molt lluny aquells anys en què aprofitava que plovia, no?, per les fàbriques. Tenim un sector químic, no?, que és potent, però sobretot vetllant perquè es compleixen les qüestions, les normatives en matèria de seguretat i de medi ambient. També convertir l'oficina d'informació turística en una oficina de turisme perquè treballi per reforçar i complementar l'oferta turística actual amb nous serveis addicionals, crear un alberg i un centre de BTT al Baix Montseny, adequant una via verda per bicicletes i vianants que ressegueixi el curs de la Tordera, valorar també la viabilitat d'implementar una indústria de primera transformació de matèria forestal, bàsicament centrada en el suro i la biomassa, millorar també els enllaços de la C35 amb el nucli urbà i amb els polígons industrials, prioritzant la construcció d'una rotonda a l'alçada de les torres i facilitar el desplaçament entre el barri de Molí Paperer i el polígon Molí de les Planes cap al centre de la vila. Entenem que tot això són coses que tenim sobre la taula i que ajudarien a fomentar l'ocupació i el comerç al nostre municipi.
Canviant de tema, s'hauria d'invertir en infraestructures? Quines i com?
Bé, jo crec que en matèria d'infraestructures hauríem de fer molta autocrítica, no? I crec que hem de fugir molt d'aquesta premissa que no és certa, no? I que durant molts anys sembla que ha guiat l'actuació de moltes polítiques municipals, que és equiparar progrés amb construcció, equiparar progrés amb la realització d'infraestructura. Crec que fins que no treballem per visualitzar que aquesta premissa és incorrecta, no, des de la CUP entenem que no treballarem adequadament, no? Progrés no vol dir noves infraestructures, sinó que les infraestructures realment han de ser racionals amb el territori i el progrés es pot medir d'altres maneres. Ho dic perquè a mi em fa molta gràcia, no? Per exemple, abans que hem parlat de fomentar l'ocupació i el comerç local, nosaltres parlem de crear albergs i centres de BTT al Baix Montseny, de vies verdes, no?, de bicicletes i vianants. Segurament que potser per altres grups polítics aquestes propostes estaran d'acord amb nosaltres i també estaran sobre la taula. Però de què ens serveixen aquestes si després tenim un país o un municipi, en aquest cas, trinxat per infraestructures innecessàries? Clar, no té massa sentit. Per tant, nosaltres apostem per tot el que hem dit anteriorment i ens mostrem en contra, per exemple, de la realització de la Ronda Nord de Palau, que en aquest cas, per exemple, Convergència i Unió s'hi mostra molt favorable. Per tant, entenem que molts d'aquests grups polítics entren en contradicció quan defensen, no?, que per fomentar el comerç local i que som un poble al costat del Montseny, que tenim tota una sèrie de potencialitats, no?, per la nostra situació geogràfica, i crec que és bàsic i és molt important perquè estem a una hora de Barcelona, tenim uns racons brutals, preciosos, però alhora, en canvi, per part d'aquests grups polítics es defensen unes infraestructures que són totalment contràries, no?, a tot el que per altra banda semblen defensar. Per tant, nosaltres entenem que el que cal és, en primer lloc, fer un pla director urbanístic del Baix Montseny per planificar i executar infraestructures, si calen, juntament amb els municipis del nostre veïnatge. Val? Les infraestructures únicament s'entenen si estan projectades de forma comú i no individualment per cada un dels municipis. I com que encara no s'ha fet cap pla director urbanístic que faci una anàlisi i de quines són realment les necessitats que tenim, a mi em sembla una mica agosarat que unilateralment les persones o els grups polítics en defensin la realització de noves infraestructures. I més quan avui ha quedat totalment visualitzat, no?, les infraestructures totalment innecessàries, que ara ens fa riure, és que ara realment la gent obre els ulls i diu, Com s'ha fet això? Si ara ni podem obrir perquè no ho podem mantenir, doncs fa una colla d'anys amb aquesta bacanal, no?, econòmica, amb aquests calés que ens sortien a tots per les orelles, doncs aquests projectes tenien un consens brutal, no?, en els ajuntaments. Per tant, ull amb noves infraestructures i ull amb equiparar infraestructures i progrés. Entenem com a infraestructures que el que sí que caldria és construir una estació d'autobusos, un gran aparcament que estigués proper a l'estació de trens per facilitar la mobilitat, millorar i condicionar la xarxa urbana i l'espai públic en favor del transport públic col·lectiu. També, com ja apuntava abans, millorar els enllaços de la C35 amb el nucli urbà i els polígons industrials, prioritzant sobretot la construcció d'una rotonda a l'alçada de les Torres, facilitant també els desplaçaments entre el barri del Molí Paperer i el polígon Molí de les Planes cap al centre de la vila. Tot això ens sembla ara mateix el que és més immediat i bàsic en matèria d'infraestructures.
Com es pot fer front des de l'administració a la situació econòmica actual?
Bé, la situació econòmica actual, com hem dit, està en una situació molt crítica. Tots crec que en patim, no?, de manera més directa o indirecta amb la situació. Bé, com es pot fer front des de l'administració? És una pregunta complicada, i més perquè tots sabem que nosaltres vivim en un determinat context del que no ens podem desvincular. Doncs, malauradament, per la CUP, no?, formem part de l'estat espanyol. L'estat espanyol, doncs, únicament als municipis els hi deixa una sèrie de competències. Bé, de fet, cada vegada s'exigeixen més competències als ajuntaments, però, en canvi, en matèria de finançament local, municipal, doncs, les coses són les que són. Tenim la llei d'hisendes locals que únicament permet, doncs, que els ajuntaments es financin per uns determinats impostos i no per uns altres, no? I molts estaven centrats en aspectes relacionats amb la construcció i, per tant, ara el que ens trobem és que han davallat estrepitosament. Per tant, els calés als que pot accedir un ajuntament de forma directa són bastant minsos. Clar, per tant, estem en un marc molt encorsetat per poder donar una resposta directa a la situació econòmica actual, perquè entenem que nosaltres, per fer front a la situació econòmica, el que caldria és un canvi de model i de funcionament, i aquest canvi de model únicament es podria fer més a nivell global. Dit això, fet aquesta prèvia, no?, i tinguent tots clar el marc en el que ens, en el marc, l'estret marc en el que ens trobem, sí que se'ns acut, no?, doncs el que cal fer ara des del nostre ajuntament és fer un seguiment exhaustiu dels ajuts públics que es donen, doncs fomentar que totes aquelles persones que, per exemple, ara mateix estan patint, no?, una situació d'atur, doncs ja a llarg termini tinguin prioritat, doncs, quan surtin ofertes de feina de caràcter temporal, pressionar bancs i caixes perquè no executin les hipoteques. En aquest sentit, recordar que la CUP va presentar una moció que va ser aprovada fa un any, però que, bueno, és d'aquestes mocions que es queden als calaixos perquè realment no hi ha voluntat política de tirar endavant, en què demanàvem, doncs, que des de l'Ajuntament, doncs, es prengués una interlocució directa amb els directors dels bancs i caixes que avui estan en el nostre municipi, per convèncer-los que deixin en suspensió o que facin servir mesures per possibilitar a les persones que ara mateix es troben en una situació econòmica extrema, greu, que no poden pagar la hipoteca, doncs que no es passi aquest el seu expedient, no? El seu habitatge, no es posin contenciós, no se'ls porti al jutjat i no s'executin les hipoteques. Aquesta, repetim, vam aprovar aquesta moció, però sembla que de moment aquesta reunió no s'ha fet. Entenem prioritari que els nostres veïns i veïnes avui tinguin garantit el seu dret a l'habitatge. Però sembla, no, que per altra banda totes les polítiques van en contra d'aquest tipus d'actuacions, perquè fa només una setmana, suposo que ara tots per la tele, que si alguna cosa s'ha fet des del govern central és precisament fer que els tràmits per fer fora algú de casa seva en cas d'impagament del lloguer siguin més senzills, no? Clar, jo entenc que, i des de la CUP entenem que a data d'avui prendre aquest tipus de mesures per agilitzar els desnonaments precisament en un moment en què hi ha supòsits, en què tota una família està a l'atur, que no rep cap tipus d'ingrés mensual, doncs bé, entenem que això, doncs, no tocava. I jo crec que en última instància és important que des de l'administració es faci molta pedagogia de que la crisi no és un fracàs personal de les persones. És a dir, la situació de crisi tan brutal que avui estem patint no és que algú hagi fracassat. Que algú es quedi sense habitatge no és un fracàs seu a títol personal, sinó que és és un fracàs del sistema i és una cosa col·lectiva. I, per tant, s'ha d'afrontar de forma col·lectiva i no des de la individualitat de cadascú a casa seva doncs patint i plorant perquè no es pot fer front a una hipoteca, sinó que s'ha d'afrontar de forma col·lectiva perquè això és un fracàs col·lectiu del sistema en el que nosaltres ens hem trobat immersos. I, per tant, des de l'Ajuntament entenem que s'ha de donar aquest suport a les persones que estan patint de forma directa i frapant les situacions de crisi econòmica.
De reduccions potser sí que n'hi ha d'haver, però en quin àmbit?
Ja més enllà del que podríem dir, no?, de reduir les dietes que no siguin estrictament necessàries, que és una cosa que des de la CUP sempre hem vingut mantenint, les dietes han de ser les mínimes i imprescindibles, doncs bé, anar reduint, com comentava abans, tot de despeses que fins ara es veien com coses molt normals, no? Però des de la CUP sempre hem vingut, de fet per això se'ns ha tillat sempre de ser de la cultura del no, no? Però repeteixo, en aquesta època de bacanal econòmica que hem viscut, es posaven sobre la taula, es portaven a aprovació als plens, moltes coses que enteníem nosaltres que no eren necessàries. Per exemple, me'n recordo que s'estava discutint sobre entrar al consorci de televisions. L'ingrés en aquest consorci a l'Ajuntament de Sant Celoni li costava, em sembla, que uns 80.000 euros. Des de la CUP vam entendre que això era una cosa que l'Ajuntament doncs no havia de fer front a aquesta despesa econòmica. I me'n recordo doncs, que precisament, doncs, tal, sou de la cultura del no voleu que el poble avanci, clar, sort que n'hi vam entrar finalment, perquè si no, ara tindríem anualment una altra factura que pagar de l'import de 80-90.000 euros, i sort que n'hi vam entrar perquè tampoc no ha anat massa bé, perquè fent un seguiment de les notícies s'ha vist que molts altres municipis estan demanant precisament sortir d'aquest consorci. I me'n recordo la reunió que vam fer, que ens va venir el gerent del consorci i ens ho va vendre com una cosa espectacular, doncs que hi havíem de ser, que si no estàvem pujant en un tren que no tornaria a parar, i bueno, llavors passa el temps i sembla que les coses totes es van posant al seu lloc, i realment crec que la posició de la CUP d'estar en contra d'entrar en aquest consorci va ser una posició adequada i que el temps ens ha anat a donar la raó. Per tant, reduccions sí que n'hi ha d'haver, però no en àmbits de sanitat i en educació, no? Potser en altres àmbits com, per exemple, a l'entrar en determinats consorcis de televisions locals amb un import de 80.000 euros anuals.
Amb què es fixa la població? Què s'ha de prioritzar? Millores en espai públic? Més control policial?
Bé, nosaltres sempre hem tingut molt clar des de la CUP que és prioritari l'educació i la salut. Per mi, per la CUP, el control policial és un aspecte que no és gens prioritari, excepte que no fos el cas doncs, que s'apostés doncs, per crear, perquè clar, això ja aniria més enllà de l'àmbit municipal, no? Però a mi, per exemple, si es vol apostar en policia, m'encantaria que es fes una secció especialitzada per delictes econòmics, no? Doncs que els Mossos doncs, es dediquessin a perseguir aquesta criminalitat organitzada, no? Sobretot doncs, delictes econòmics, estafes, malversació de béns, alçament de béns, bueno, bancs i caixes, no? Determinades actuacions, xapó. El que passa que crec que quan es parla d'increment del control policial mai es pensa en aquesta gran delinqüència de guante blanco, sinó que es pensa doncs, en un altre tipus de control policial. I per l'altre tipus de control policial, doncs entenem que no s'ha de fer cap tipus de priorització, perquè ara mateix no és una prioritat. Repeteixo, educació i salut sí que són aspectes prioritaris.
La mancomunació de serveis pot aportar alguna solució, com ja has anat apuntant una mica?
Bé, des de la CUP sempre crec que ens hem fet una mica pesats i tot amb el tema mancomunació de serveis, però ara crec que tothom té clar doncs, que la mancomunació de serveis és, sens dubte, una de les coses que s'ha de treballar a nivell municipal, i Sant Celoni com a cap de cartell, diríem. No té sentit doncs, que hi hagi una agenda pròpia cultural per Sant Celoni, que no tinguem ni idea del que fan a Sant Esteve, al Pal Tordera, o a Palau, o a Alba. Ens estalviaríem molts calés i, a part, doncs, crearíem un treball col·lectiu entre els municipis que creiem que seria molt enriquidor. i podríem fer front a problemàtiques conjuntes del Baix Montseny de forma efectiva i amb menys despesa econòmica. Per tant, sens dubte que la mancomunació de serveis és una via en la que treballar.
Hi ha dos grans projectes per Sant Celoni que fa temps que són sobre la taula. Un és l'hospital i l'altre el Museu del Bosc. Com en veieu la situació? Què passarà ara que estem en crisi amb aquests dos projectes?
Des de la CUP ara mateix entenem que és prioritari mantenir el nou hospital i evitar la retallada de treballadors i treballadores, i així també evitar la retallada en assistències hospitalàries que es pretén dur a terme. Estem molt sorpresos que els dos grans grups, Convergència i Partit Socialista, defensin fins fa 5 mesos la tan necessària construcció d'un nou hospital i que ara, en canvi, doncs es justifiquin retallades, reducció de visites i tancament d'unitats d'hospital que avui estan funcionant. No ens ho expliquem, sincerament. I bé, entenem que ara mateix, ara avui, la prioritat davant de la situació extrema de crisi econòmica és treballar perquè l'Hospital de Sant Celoni funcioni a ple rendiment i amb tots els serveis que pot oferir. I pel que fa al Museu del Bosc, l'altra cosa que apuntaves, entenem que a la vista de com està tot plegat és molt probable que es freni per manca de recursos. No coneixem la situació concreta perquè, ara mateix no coneixem, però segurament que és una cosa que es frenarà per manca de recursos, sense perjudici, no?, que sigui un projecte interessant pel municipi. Des de que es va posar sobre la taula, des de la CUP ens vam mostrar favorables, però ara mateix entenem que no és una prioritat.
Per últim, quina aportació farà la CUP els propers 4 anys?
Bé, després de les passades eleccions vam veure incrementat el nostre suport. Això ens ha donat, és reconfortant, ens ha donat força per seguir treballant. I crec que creiem des de la CUP que el treball que hem de continuar fent, perquè així ens ho ha avalat una mica la resposta electoral que hem tingut, és seguir sent aquest altaveu de la gent a l'Ajuntament. O sigui, a transmetre les inquietuds ciutadanes a l'Ajuntament i alhora també trasbassar tota la informació que podem tenir pel fet de tenir 2 regidors, doncs portar-lo al carrer, però aquesta informació portar-la no com simplement sent mers transmissors de la informació, perquè per això ja hi ha la ràdio, ja hi ha pàgines web, no? Ja els ciutadans, si volen, poden accedir a aquesta informació, sinó que és transmetre aquesta informació municipal, però alhora donar elements d'anàlisi i situar-la en un context determinat per tal que els veïns i veïnes del nostre municipi tinguin tots els elements per prendre decisions i per posicionar-se en els aspectes municipals amb totes les eines, amb totes les claus per poder-ho fer, per participar plenament en els debats públics. I bé, a part d'aquest treball, que entenem que és molt important, no?, a través dels vilacups, de les assemblees d'unitats populars, d'informar, no?, i de treballar per aquesta participació, doncs també entenem que s'ha de continuar treballant de forma indispensable pels 3 grans àmbits, com són els serveis socials, l'educació i la mancomunació de serveis.
Molt bé, Montserrat, moltes gràcies.
De res, a vosaltres, gràcies.
I fins una altra.
Gràcies.